A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
La caseta dels gats es va crear per vetllar pel benestar dels felins de la ciutat de Tarragona i voltants. Però abans de la caseta, abans de les associacions, hi ha una figura cabdal en la cura dels gats del carrer, les alimentadores. Des de la caseta intentem sempre mantenir un contacte molt estret amb les alimentadores de colònies felines de la zona, conèixer la seva tasca, estar al corrent de les seves problemàtiques i oferir espai al nostre refugi per a aquells gats de colònia que ho necessitin.
Avui convidem al nostre podcast a una voluntària alimentadora de colònies, amb qui conversarem sobre la gestió ètica de les colònies felines. Per què van decidir cuidar els gats del carrer? Quins són els reptes als quals s'enfronten? I, sobretot, com podem millorar la situació actual a les colònies?
Hola a totes, sóc la Fèmina Verbipotens.
I jo, Alejandro Capapé.
Esmolem ben bé les urpes perquè això és Renegats.
One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11, 12, 15, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. You're all here. Good.
Meow, 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 meow.
Us saludem de nou des dels estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona. Som Renegats, el podcast oficial de l'associació animalista La Caseta dels Gats. Renegats és una crònica de tot allò que rodeja el dia a dia de La Caseta dels Gats, una visió que engloba no només la rutina diària i la vida al refugi, sinó també qüestions més transversals, des de l'animalisme a l'antiespecisme, des del món associacionista al feminisme.
Avui estrenem el tercer episodi de la segona temporada de Renegats parlant d'un tema que està a l'ordre del dia: la gestió ètica de les colònies felines. Es tracta d'una qüestió d'actualitat, ja que recentment s'ha publicat una nova directriu de la Direcció General dels Drets dels Animals sobre la gestió de colònies felines. I quasi simultàniament, bé una miqueta abans i tot, un protocol elaborat pel Consell de Col·legis Veterinaris. Aquest últim ha generat força malestar entre les associacions i especialment entre les alimentadores, aquelles persones que surten diàriament al carrer a cuidar dels gats de les colònies.
I ja era hora que, metafòricament, baixéssim també nosaltres al carrer i parléssim directament amb les pioneres del gatisme urbà. Avui convidem al nostre podcast a una voluntària de colònies, l'Anna Figueres. Benvinguda. Conversarem sobre la gestió ètica de les colònies felines, però també conversarem sobre la seva experiència personal i les seves opinions. I, com sabem que és un tema amb molt però molt suc, dividirem el capítol en dues parts. Anna, moltes gràcies per venir a Renegats.
Gràcies.
Cal comentar que també teníem una altra alimentadora que havia de venir, l'Amèlia, però per qüestions de salut no ha pogut. Li desitgem que es recuperi i esperem tenir-la en un altre programa. Però abans de començar, volem definir què és una colònia felina i com es forma. I segons la Llei de Protecció Animal, aprovada el 2023, bastant recent, es considera colònia felina a un grup de gats de l'espècie Felis catus, és a dir, gats comuns, que viuen en un estat de llibertat o semi-llibertat, que no poden ser fàcilment abordats o mantinguts pels éssers humans a causa dels seus baix o nul grau de socialització, però que desenvolupen la seva vida al seu voltant per la seva subsistència. És a dir, depenen principalment dels recursos que voluntàriament o involuntàriament els ofereixen els éssers humans.
I aquestes colònies es formen de diverses maneres, a partir de camades de gates, abandonaments de gats domèstics i gats perduts, o rondadors, és a dir, aquells gats que tenen una llar però que surten a diari a tombar sense cap supervisió. Aquestes colònies prosperen principalment gràcies a les alimentadores que en tenen cura o a les persones que espontàniament els deixen menjar, i de manera molt minoritària a partir de la depredació, és a dir, caçant petits animals com ocells o rosegadors.
I bé, ja entrant directe a l'entrevista, Anna, benvinguda al programa. Comencem amb una cosa, bueno, només comentar, tu tens molta experiència en la gestió de colònies felines i, en primer lloc, ens agradaria que ens expliquis quan vas començar, o sigui, com vas començar a cuidar de les colònies i quines van ser les teves experiències, les primeres experiències com a alimentadora, o què et va fer, diguéssim, implicar-te més en aquest món?
Bueno, jo crec que en part és una cosa que portes ja dintre, no? Aquell... aquell amor cap als animals. Jo he viscut en una zona així com de parcel·les, que sempre hi ha hagut gats, i a casa entraven i sortien. I bueno, farà qüestió d'uns 15 anys, allò que veus, doncs, que li fiques una mica de menjar molt que ve, i ve una altra, i ve una altra. Després veus que una es queda prenyada, no saps on neixen, i et comences a plantejar que allò no pot ser, que allò se'n va de mare, i comences com a buscar informació i a implicar-te una mica més en veure com, d'alguna manera, si aquells gats viuen al carrer, quina és la millor manera que puguin viure, i a preocupar-te molt per ells, que si aquest té un ull malament, què puc fer, i totes aquestes coses. Com si fos un gat teu de casa, però que viu fora de casa.
Clar.
Bé, segurament hi ha algunes oients que no estan familiaritzades amb la tasca que dueu a terme a les alimentadores. Podries explicar-nos quin és el dia a dia d'una alimentadora de colònia i què feu a les colònies i de què us encarregueu?
Cada persona, d'alguna manera, o cada colònia, ho fa d'una forma. Per exemple, ara us ficaré l'exemple d'una senyora molt veterana que viu a prop de Joan 23 i ho porta fent anys i anys i anys i anys. Ella pel matí, vora les 8:39, baixa, té tres punts diferents amb un carreró que no té sortida, i allí, doncs, fica el pinso amb un bol, fica aigua, que la neteja cada dia, i no torna a baixar una altra vegada a alimentar fins al vespre. Aleshores mira si hi ha pinso, i al vespre sí que li fa com una mena de puré, perquè considera que per la nit han de, bueno, els gats són més actius i han de tindre com una mica més d'aliment. En el moment que aquesta senyora va començar amb aquesta zona, amb aquest carreró sense sortida, era un carreró on la gent anava a tirar llaunes, bueno, un carreró d'aquells on tot era merdeta, i ella sabia que d'alguna manera, perquè ja entrarem, imagino, després amb els conflictes amb els veïns, i doncs la Lucy va començar a netejar aquella zona, com si aquella part del carrer fos seva. Ella recollia les borilles, recollia els paquets de tabac buits, i allò, aquella neteja en aquella zona i aquella preocupació per aquells gats va poder fer que la convivència amb els veïns la veiessin d'una altra manera, i aquesta és una mica la vida d'una alimentadora veterana, en aquest cas.
No, m'agrada que ens expliquis aquesta història, perquè sempre s'associa molt a l'alimentadora com una persona que va allà tirant coses i tira el menjar pel terra, que n'hi ha casos, però no és el primer cas que ens expliquen en el qual l'alimentadora té cura de l'espai on són els gats i a vegades el rehabilita, o sigui que es preocupa tant perquè visquin dignament que es preocupa més que els propis veïns, que després es queixen. I bé, ja seguint una altra part del que és estar a les colònies, en capítols anteriors hem parlat del mític mètode CER, captura, esterilització i retorn, i sabem que les alimentadores, i alimentadores com tu, ho sabem per experiència pròpia, apliqueu aquest mètode a les colònies que cuideu. Quina ha estat la vostra experiència a l'hora d'aplicar el mètode CER? O sigui, per exemple, quan vau començar o quan vau començar a saber i a relacionar-vos a les veterinàries, i amb quines dificultats us heu trobat?
Era una mica el que explicava abans. A veure, tu te n'adonaves que allò no podia anar creixent i creixent. A més, una gata pot arribar a tindre 6 gatets. D'aquells 6 gatets, a lo millor veus que venen 4 i poc després ja solament en veus 2. Normalment els veus amb els ulls malament, vull dir, que veus que allò no és vida. Aleshores, la majoria d'esterilitzacions que s'han fet, i ara fa poc parlava amb un noi que alimenta una colònia a la Nacional 340 per davant dels concessionaris, que me deia que s'ha gastat 2.000 euros de la seva butxaca esterilitzant, perquè entenia que era la manera. I sort que trobes algun veterinari sempre afín que t'ajuda una mica a ja ho pagaré o a buscar un preu, perquè, clar, esterilitzar també comporta riscos, i si esterilitzes un mascle és més fàcil, una femella, totes volem quedar-nos la femella un dia per saber que no li passarà res, i, bueno, la veritat és que Això és algo que hauria de fer per la nova llei l'Ajuntament. El problema és que les partides són minces i, clar, si tu no esterilitzes tota la teva colònia, entre que es produeixen abandonaments i si en deixes dos gates, ja tornes a estar igual al poc temps. Aleshores, clar, és molt important dotar a les associacions, la partida aquesta a l'Ajuntament, que fos una partida oberta fins que s'acabés la feina. Un cop acabada la feina, a més, totes les alimentadores, jo crec que cap alimentadora vol veure els gats al carrer. Totes procurem, quan trobem un gat que s'aixi una mica mansit o veiem un petit que té menys de 2 mesos, agafar-lo, a veure si el podem donar en adopció, i el que és manso també intentar trobar, perquè no volem que els gats estiguin al carrer. Aleshores, l'altre dia m'explicaven d'un lloc, crec que era de Martorell o no sé, on hi havia dues colònies, una que tenien a la Guàrdia Civil, que ja havia a la caserna de la Guàrdia Civil, que ja havia desaparegut, perquè un gat té uns 15 anys de vida o així, tota esterilitzada, doncs allà ja no existeix. Un col·legi que també tenia una colònia, que també ja havia acabat aquella colònia. Vull dir, aquest és l'objectiu, però clar, per això es necessita pressupost, sobretot pressupost.
Sí, i volia fer una mica, realment remarcar això que ha comentat l'Anna, del cost econòmic que suposa per al que porta la colònia, perquè no us penseu que el menjar, l'aigua, bueno, ja tema l'aigua, això és lo de menys, però el menjar, les llaunetes, possible medicació, tractaments veterinaris, moltíssimes vegades ve a cost a càrrec de la persona que cuida la colònia. I s'ha de dir també que generalment la gent que veus amb més capacitat econòmica són la gent que després és més, en aquest sentit, bastant més garrepa en el fet, i veus a gent que deixa una porció molt significativa del seu sou, però molt significativa, només per intentar, com comenta l'Anna, millorar la situació.
Sí, i tal i com comentava l'Anna, no?, que al final això implica també a les persones que tenen a casa seva, que conviuen amb gats a casa seva i que no els esterilitzen, potser s'escapen, no?, o directament els deixen sortir perquè doncs són ànimes lliures, no?, i després igualment es reprodueixen o els abandonen i no estan esterilitzats, i per tant el que estan fent és condemnar a futurs gats que viuran en colònies que tindran problemes com els que comentava, no?, també de salut, o directament els condemnes a gats petitets, bebès, a tenir una vida molt curta i molt dolorosa i molt, molt complicada, no? Per tant, aquí hi ha diversos agents que estan implicats de manera directa o indirecta, no? No només l'Ajuntament com a responsable del que són els gats comunitaris, que és com la nova llei anomena i reivindiquem aquest concepte com a gats comunitaris, sinó també els particulars, és a dir, les persones que tenim amb qui convivim, no? Convivim amb aquests animals, que també tenim una responsabilitat.
Sí, i seguint amb això, amb la, diguéssim, amb la relació amb altres agents i amb la gent de diguéssim, de les rodalies de la colònia, crec que és molt important parlar de la relació amb el veïnat, perquè hi ha el veïnat, sí, la feina, ha parlat del problema de la gent que té gats que deixa sortir i que li importa un bledo i per raons una mica esotèriques, però després tenim els veïns que no estan a gust amb que hi hagi gats al voltant, per raons que sigui, i crec que és una de les problemàtiques més dures a les quals us enfronteu, la relació amb el veïnat. Com la porteu, aquesta relació? Quines experiències es poden explicar al respecte?
És que jo crec que hi ha també el pensament que hi ha més gats perquè hi som nosaltres, vale? D'alguna manera, i no acaben d'entendre que el nostre objectiu és que no hi hagi gats al carrer. Després, clar, està el tema de que si no esterilitzes i ve l'època del cel, doncs per la nit hi ha baralles entre mascles, són crits de gats, o quan la gata està en cel també va... I tot això a la nit, per exemple, a la nit d'estiu amb les finestres obertes, doncs és un caos. El gat també va marcant zones i aquest caos, això, és dir, el no fer les coses ben fetes d'alguna manera, el no arribar a esterilitzar, és el que crea també aquest malestar entre els veïns. Perquè si realment ells sapiguessin que aquells gats que hi ha allà estaran temporalment perquè desapareixeran, jo crec que no tindríem aquesta animadversió. I l'animadversió arriba molt, perquè jo he viscut, bueno, m'han explicat coses alimentadors de la zona d'amfiteatre, de baixar cap a la platja, gent amb els gossos, deixant el gos contra el gat, dir-li per favor que estan els gats, mi perro tiene tanto derecho como este gato a ir suelto. A veure, la normativa està clara, els gossos van lligats i aquell gat és del carrer, vull dir, no és mi gato, m'entiendes? No és mi gato. L'altre dia estàvem intentant capturar una gata malalta que està a prop del Palau de Congressos, allà a l'esplanada aquella. Venien unes mares amb els seus bebès i el cotxecito, una de les alimentadores li va dir: per favor, no feu soroll, perquè anem a veure si capturem aquesta gata. I de sobte la nena va fer soroll, però el pitjor va ser que de sobte la mare diu: és que m'estáis mirando mal. I dius: què m'estàs explicant? Perquè jo entiendo que hacéis una obra social, però jo crec que està mal entès, que falta molta conscienciació, que falta potser fer xerrades als col·legis, fer xerrades als llars de jubilats, inclús l'Ajuntament enviar, com aquell qui diu, una petita nota informativa dient ara què és una colònia, perquè, clar, tot això és el que deies tu abans, Jandro. És molt nou, des del 2024 tenim la nova llei, doncs anem a fer bé les coses, no? Anem a informar la ciutadania de que existen gatos en la ciutat, que hi ha unes alimentadores que s'ocupen d'ells. Bueno, falta molta explicació. Jo a vegades dic que això és una mica com quan abans veies gossos pel carrer.
D'això en parlem, i és una cosa que, per part de que tinguem aquest podcast, és també una mica per dignificar i reivindicar aquesta feina, que molt sovint no és valorada ni de les associacions, ni de les alimentadores, ni de la gent que es preocupa. Es té com un tema una mica secundari, una mica... I realment és el que dius, és falta informació, que a més no és una de les coses que representen un cost econòmic més elevat. Si informes bé a la gent, doncs... La veritat és que sí, és que és molt, molt interessant això que comentes.
Sí, jo, bueno, volia agrair-te, Anna, tot el que estaves comentant, perquè justament fa un parell o tres de dies vam fer una xerrada sobre la gestió ètica de colònies en un entorn, en un poble petit, en el qual, doncs, ja la problemàtica és la mateixa, tot i que, bueno, potser l'espai urbà és una mica diferent, i m'ha encantat això que has dit, que s'associa al fet de que les colònies existeixin perquè les alimentadores les cuiden. O sigui, no només falta conscienciació, sinó que hi ha moltes creences falses, molts prejudicis i molt de desconeixement i molta estigmatització. Llavors, aquí hi ha l'element, el personatge, que ho comentarem, si voleu, per sobre al proper capítol en què l'Anna també ens acompanya, que és la loca de los gatos, que és un personatge superestigmatitzat, que evidentment està feminitzat també.
Ahí entrava en el tema. I bé, com us dèiem, aquest tema té molt suc i volem seguir parlant amb l'Anna d'això, però de moment ho deixarem per la segona part, d'aquí dues setmanes. Així que avui estem a punt d'acabar i us recordem que aquests últims minuts són per a vosaltres, renegates i renegats. Què en penseu del tema d'avui? Aquest és un tema que jo crec que us implica molt, o sigui que si teniu qualsevol pregunta, comentari o crítica sobre les temàtiques que tractem, ens podeu escriure a lacasetadelsgats@gmail.com i recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials @lacasetadelsgats a Instagram, Facebook i TikTok. Fins d'aquí a dues setmanes.
Adeu.
Adeu.
Adeu, gràcies. Nobody wants to play the campfire punk rock. Everybody wants to be a sleeping soul. Our acoustic guitars will be better than top. Give a house show to step too far. The players are main support on a venue stage. Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Radio Ciutat.